Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. Jordi Pujol tira de veta de la seva autoritat moral com a líder històric de Convergència i Unió per intermediar en la crisi que s'hi ha obert per la col·lisió entre els socis sobre l'estratègia de pactes a la política espanyola que convindrà aplicar passades les pròximes eleccions generals. I ho ha fet marcant-li el territori al soci demòcrata cristià i poc convençut de la necessitat d'entrar a governar Madrid. Ha resultat molt significatiu que l'expresident de la Generalitat, sempre el primer defensor de la unitat interna, hagi admès la hipòtesi de la ruptura si algú tot sol, en referència en aquest cas al cap de llista al Congrés, Josep Antoni Duran Lleida, s'entesta a imposar la política d'aliances de la Federació. Tot plegat, un avís a través dels micròfons de l'Antoni Bassas.
Decideix un senyor sol, decideix un partit sol, o decideix la Federació.
I vostè diu un de sol no. I si altre diu que sí, què fem?
Doncs es pot arribar a una situació, efectivament, de ruptura.
La resposta més esperada a aquesta hora és, sens dubte, la de l'interpel·lat, la del líder d'Unió, que també hem recollit a Catalunya Ràdio, Iba Blanc.
Durant diu que mai li ha passat pel cap trencar la Federació i que no vol imposar el seu criteri sobre l'estratègia de pactes a Madrid. Tot i aquesta disposició, retreu als seus socis de Convergència que el vulguin desgastar com a candidat al Congrés.
Jo no tinc cap interès, ni Unió Democràtica va sortir cap veu, i crec que seria un desbarat, crec que seria un gravíssim error, crec que no l'hem de cometre. Ara bé, també és veritat que el que no podem fer és cada setmana qüestionar el candidat.
Avui fa 20 anys que ETA, amb l'atemptat més sagnant de la seva història, convertia l'Hipercor de Barcelona en la foto fixa de l'horror de tota una ciutat. Una imatge amb 21 morts i desenes de ferits afectats que perdurarà sempre en la memòria col·lectiva. Aquest vespre la ciutat i les víctimes arretran un mutu homenatge per haver mantingut viu el record d'aquella massacre, tal com ha destacat a Catalunya Ràdio el vicepresident de les víctimes del terrorisme a Catalunya, Robert Manrique.
El que volem fer és que els ciutadans ens facin companyia perquè els hi volem agrair. Sincerament, 20 anys després, el recolzament.
L'Hospital de Sant Pau de Barcelona, un dels centres de referència de la sanitat pública catalana amb més de 30.000 visites i 150.000 urgències anuals, disposa des d'avui de millors perspectives financeres que garanteixin el futur de l'entitat. La Generalitat s'hi implica encara més amb un contracte programa Palau de la Generalitat, Carlos Baraíbar, després d'haver constatat una considerable reducció del deute acumulat.
Doncs sí, el pla de viabilitat preveu que la Fundació de l'Hospital de Sant Pau rebi un crèdit de 250 milions d'euros avalat per la Generalitat que permetrà sanejar.
La setmana passada el govern va tenir un intens debat sobre el tema del retard.
En l'àmbit internacional, l'ofensiva de les tropes nord-americanes contra la insurgència iraquiana al nord del país, l'enèsima, en un dia en què la comunitat internacional presenta estadístiques cada cop més preocupants sobre el drama dels refugiats. L'any passat va ser especialment negatiu perquè es va invertir la tendència a la reducció d'aquesta població i la guerra de l'Iraq en té una part molt important de la responsabilitat, Quim Olivares.
Sí, coincideix que encapçalen el rànquing de refugiats les víctimes de les dues grans guerres en la lluita contra el terrorisme global. D'una banda, 1,5 milió d'iraquians han hagut de fugir i viuen fora del seu país. De l'altra, 2,1 milions d'afganesos no han pogut tornar encara al seu país. A tot el món, el 2006, i segons l'ONU, hi havia prop de 23 milions de persones que van haver de fugir de casa seva.
A dos quarts, les notícies més pròximes, els informatius territorials en desconnexió des de les redaccions de Catalunya Ràdio i amb aquests destacats en portada. Avui obrim a Girona, Clara Jordan.
Detingut el director d'una entitat d'estalvis de Girona i dos assessors hipotecaris que cobraven comissions il·legals d'entre 20 i 40 mil euros als immigrants que es volien comprar un pis. De moment hi ha 10 denúncies presentades, però els Mossos d'Esquadra calculen que en els últims dos anys s'haurien aprofitat d'una cinquantena de persones.
Tarragona, Colla Ballester.
Un pagès ha mort aquest migdia en provocar un incendi després de patir un accident amb un tractor a la Pobla de Masaluca, a la Terra Alta. L'home de 70 anys anava a ensulfatar amb el tractor quan ha caigut per un barranc. El vehicle ha provocat un foc que ja està controlat i que ha cremat entre 2 i 3 hectàrees.
Lleida, Rafael Ventura.
Una seixantena de treballadors d'Aigües de Lleida i Aqualia han començat avui una vaga de 3 dies per reclamar millores salarials. L'empresa que subministra l'aigua potable a Lleida ha fet una oferta per tensar postures, però l'assemblea de treballadors d'aquest matí ha decidit mantenir la convocatòria. La vaga afectarà sobretot els usuaris que hagin de fer tràmits a les oficines.
Tanquem a Barcelona, Quim Balaguer.
11 blocs d'habitatges al carrer Provença de Barcelona estan sense subministrament d'aigua després de l'espectacular fuita que hi ha hagut a quarts de 6 del matí. La força de l'aigua ha provocat un esvoranc de 4 metres a la vorera arran del trencament d'una canonada.
5 minuts abans de 3 quarts, l'esport al punt. Jordi Turri, avui amb un argument preferent, la crisi a Can Barça, i amb un nom propi que s'endú tot el protagonisme.
A l'esport al punt sentirem Joan Laporta, que acaba de fer una roda de la premsa on ha reconegut que hi ha hagut problemes greus d'ordre intern. Catalunya Ràdio, instal·lacions del Barça, Jordi Borda.
Bona tarda, ja ha anunciat un canvi de model de gestió en el vestidor del club. S'aplicarà amb rigor el codi de disciplina intern per evitar conductes poc professionals com les que la Junta ha detectat tard d'alguns jugadors del Barça. Han fallat els mecanismes que regulen el funcionament del vestidor i Laporta ha reconegut que hi ha hagut problemes greus d'ordre intern.
Els problemes d'ordre intern han estat greus perquè ens han portat a aquesta situació.
A l'esport del punt sentirem Joan Laporta, també Ivan de la Peña, que ha renovat per l'Espanyol, i els nous entrenadors de la Casballo i del Nàstic, sense oblidar-nos que avui hi ha un Madrid-Barça de bàsquet.
Tot l'argumentari del president del Barça a l'esport del punt, 5 minuts abans de 3 quarts de 3. Ara el trànsit a la xarxa viària, RAC, Eduard Sánchez.
Bon dia, doncs ara mateix el trànsit en general és còmode i tranquil, no hi ha massa complicacions, únicament aquest matí zones trams afectats per les obres amb més volum de trànsit i estones retencions. És el cas de la Nacional 2 a l'altura de Vilamalla, on es dona pas alternatiu, i també de la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla i de Torredembarra. De la resta de vies, de moment, com dèiem, trànsit força fluid. És tot des del RAC, bon dia.
Jofre Genoer, avui una mica més de sol i més calor que no pas ahir.
Efectivament, bon dia. Doncs la calor en aquests moments intensa, amb valors de 31 graus a Montmeló, 30 graus a Manresa, 30 graus a Cervera, a Tàrrega, 32 a la Pobla de Segur. És un exemple, doncs, de que la calor s'intensifica també amb més xafogor cap a la costa. I en conjunt, amb pocs canvis al llarg de la tarda, aquests núvols prims donant un cel una mica entelat i poca cosa més, es poden fer més abundants a últimes hores cap a Ponent o cap al Pirineu, i en tot cas demà sí que el cel es presentarà una mica més ennuvolat, però tot i així la calor continuarà.
Les 2:06.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Engeguem avui amb l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que ha hagut d'intervenir en la crisi interna de Convergència i Unió provocada per les diferències entre Josep Antoni Duran Lleida i Artur Mas sobre la política de pactes de la Federació a Madrid. Enmig d'amenaces de ruptura de dirigents d'Unió, Pujol ha advertit a Duran que no pot marcar en solitari la política de Convergència i Unió a Espanya i no ha descartat el trencament si el líder demòcrata cristià no rebaixa les seves pretensions, Eva Blanc.
En sintonia amb la posició oficial de Convergència Democràtica, Pujol ha deixat clar que l'estratègia postelectoral l'han de decidir conjuntament els dos socis de federació si no es vol arribar a la crisi definitiva. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Però cal posar-se d'acord amb les regles del joc.
Amb quines?
Aquestes. És a dir, qui decideix? Decideix un senyor sol, decideix un partit sol o decideix la federació? Això és el fonamental.
I vostè diu un de sol no?
Home, és evident que no.
I si l'altre diu que sí, què fem?
Bueno, aleshores, si l'altre diu que sí, doncs es pot arribar a una situació, efectivament, de ruptura.
A través d'un comunicat, la direcció de Convergència apunta que Duran tindrà un marge de maniobra molt ampli com a cap de llista a les generals, però recorda que les grans decisions es prendran de forma consensuada. Convergència demana als seus socis que afrontin aquest debat de manera serena i que no en facin drames.
Doncs a tot això, Josep Antoni Duran Lleida assegura que mai no ha pensat a trencar amb Convergència i pensa que això seria un error gravíssim ara que els nacionalistes són a l'oposició. Duran ha dit a Catalunya Ràdio que no pretén dirigir en solitari l'estratègia de Convergència i Unió a Madrid, però sí que ha demanat als seus socis que li donin més suport com a candidat per comptes d'intentar desgastar-lo.
Duran diu que Unió mai ha plantejat cap ultimàtum a Convergència per les diferències de criteri sobre com s'ha d'entrar en el govern espanyol. El líder d'Unió s'ha mostrat convençut que la separació comportaria un fracàs electoral.
No és veritat que Unió Democràtica tingui cap desig d'anar per separat. Tercera, la meva opinió personal és que seria un gravíssim error, seria una insensatesa més que mai en aquest moment que no tenim responsabilitats de govern a Catalunya, que hi ha una certa necessitat d'orientació del catalanisme polític com es posa de reflexe tant a Esquerra Republicana com a Convergència. No seria un disbarat, torno a dir, que ens presentessin per separat, no?
Amb tot, ha acusat els seus socis de crear un ambient de sospita al voltant de la seva candidatura al Congrés i els ha demanat suport i reconeixement.
Es vol crear un clima, no?, d'erosió al candidat, i que es vol un clima de traslladar amb coses que no corresponen a la realitat la càrrega de la prova en el candidat. És el que deia abans, és a dir, si jo soc candidat no es pot dir només que ho soc per compliment de pactes. Em sembla que tinc dret a que els dirigents de Convergència facin costat davant de qui sigui a la meva candidatura.
Duran considera que ell ho ha donat tot en les campanyes dels candidats de Convergència i ara troba que no el corresponen.
Gràcies, Eva. Si més no, aquesta tarda Convergència i Unió aparcarà aquestes diferències i amb la resta de partits catalans participarà en un acte d'homenatge en una data marcada en color negre en el calendari col·lectiu dels catalans. I és que avui fa 20 anys de l'atemptat més sagnant de la història d'ETA, el de l'Hipercor de Barcelona. Hi van morir 21 persones i més de 40 en van quedar ferides. Coincidint amb aquest aniversari, la ciutat ret homenatge a les víctimes. Dues dècades després, algunes d'aquestes víctimes encara no han rebut cap mena d'ajuda econòmica de l'Estat, Marta Corbalan.
L'acte d'homenatge es farà a les 7 del vespre molt a prop de l'Hipercor a l'Avinguda Meridiana de Barcelona. El vicepresident de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, Robert Manrique, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquesta cerimònia també vol ser una mostra d'agraïment a tots els ciutadans pel seu suport.
El que volem fer és que els ciutadans ens facin companyia perquè els hi volem agrair, sincerament, 20 anys després, el recolzament, aquella impressionant manifestació que es va fer pocs dies després d'Hipercor.
20 anys després de l'atemptat, una trentena de víctimes continuen encara batallant amb l'Estat perquè encara no han cobrat cap tipus d'indemnització.
Aquells ciutadans, doncs, que han patit seqüeles psicològiques impressionants, absolutament reconegudes per la documentació i el diagnòstic mèdic, a conseqüència de l'atemptat, i que en canvi doncs, l'administració doncs, encara està dubtant de que si el que diuen els metges és o no és veritat.
L'Associació de Víctimes del Terrorisme no assistirà a l'acte d'aquest vespre perquè diuen que no han estat convidats.
Les 2:11 hem complert el recorregut de la primera part del sumari informatiu d'aquest dilluns. D'aquí a no res, de seguida, després del parèntesi publicitari, la resta de les notícies destacades.
902-19-0049. Siguis on siguis, truca'ns per saber el més nou. Els últims titulars de Catalunya Informació al teu telèfon. Des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, 902-19-0049.
Catalunya Informació, la ràdio de referència.
Mali, Jamaica, Costa Rica. Aquest estiu podràs sentir-te cada setmana d'un país diferent, perquè arriba a l'avantguàrdia la col·lecció Collarets Exòtics. Nou collarets inspirats en nou llocs màgics. Posa't guapa aquest estiu. Primera entrega al collaret d'Illa Maurici a un preu exclusiu, només 2,95 €. Aquest cap de setmana amb l'avantguàrdia.
Em cremo i em congelo amb l'aigua de la dutxa.
Ja ho sé. Què et penses, que a mi no em passa el mateix?
Sí, hauríem de posar vàlvules termostàtiques per no perdre tanta aigua intentant trobar una bona temperatura. I així estalviaríem fins a un 20% d'aigua i energia.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. Endesa, patrocinador oficial de la 32a Amèrica's Cup a València.
Aquest estiu et canvies 20 vegades de biquini, 5 de barret, tens 7 pareus amb les xancletes finishoc i només tens una tovallola de platja?
Tovalloles de platja de diversos models? Una, 25 euros. Dues, 39. A la setmana fantàstica.
Vine al Mega Juny del Cort Inglés, amb els avantatges més frescos en el que compris.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Era una de les notícies destacades de la portada i ara us l'ampliarem. El govern de la Generalitat ha aprovat avui un pla de viabilitat per sanejar els comptes de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Aquest centre sanitari acumulava en els últims anys un deute de 100 milions d'euros amb la Seguretat Social. Palau de la Generalitat, Carlos Barevar.
El crèdit que rebrà la fundació que s'encarrega de la gestió de l'Hospital de Sant Pau serà de prop de 250 milions d'euros i permetrà eixugar el deute amb la Seguretat Social i també amb els proveïdors. El conseller d'Economia, Antoni Castells, ha explicat el paper de la Generalitat en el Pla d'Ajustament de Sant Pau.
El contracte programa consisteix en que l'Hospital de Sant Pau, la Fundació Hospital de Sant Pau, adquirirà aquest crèdit de 248 milions d'euros, amb el qual podrem posar al dia la situació financera i, naturalment, per poder pagar el que suposa aquest crèdit, el que tindrà l'Hospital de Sant Pau és la garantia que ofereix el contracte programa amb el govern de la Generalitat.
Actualment l'Hospital de Sant Pau presenta uns 17 milions d'euros anuals de pèrdues i és per això que la seva direcció s'ha compromès a mantenir una política austera per moderar les despeses i a mantenir la plantilla actual. Carlos Baraybar i José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
Gràcies, companys de Palau. Sant Pau, que saneja les finances, i el Clínic, que no para de créixer en les seves instal·lacions mèdiques i científiques. Avui potencia la prevenció del càncer colorectal amb la creació d'una unitat adreçada sobretot a persones amb predisposició genètica a tenir aquesta malaltia, el càncer colorectal. L'anomenada Clínica del Risc és pionera a l'estat espanyol i treballa en coordinació amb tres centres més de salut de la ciutat de Barcelona, Sílvia Comet.
La clínica aposta per una actuació encadenada dels especialistes de l'hospital i els ambulatoris de les Corts, Rosselló i Casanova, on s'identifica la població de risc i interroguen els pacients de 35 a 70 anys sobre els seus antecedents familiars. Francesc Balaguer és el responsable de la nova unitat.
Les persones que han presentat un pòlip tenen un risc major de fer un càncer. Inclús també sabem que la gent que ha presentat un càncer també té un risc de fer una segona neoplàsia. El fet de tenir antecedents familiars augmenta el risc de fer un càncer de colon i, per tant, és un subgrup que s'engloba dintre aquesta clínica del risc. I, finalment, estudis genètics, estudis que analitzen gens que sabem que s'associen al càncer de colon.
Dels a prop de 700 pacients atesos, un terç tenien antecedents de la malaltia a la família i un 5% tenien mutacions genètiques conegudes que predisposen al càncer colorectal. Ara se'ls fa un estricte seguiment sotmetent-los periòdicament a colonoscòpies i endoscòpies.
Un quart de tres, els Mossos d'Esquadra han detingut el director d'una entitat d'estalvis de Girona i dos assessors hipotecaris acusats de cobrar fins a 40.000 euros en comissions il·legals a immigrants, a canvi de concedir-los un crèdit per comprar un pis. De moment hi ha 10 denúncies presentades, però els Mossos calculen que en els últims dos anys es podrien haver aprofitat d'una cinquantena de persones, la majoria, com diem, d'origen immigrant, senzillament ras i curt, per estafar-les. Anem a Girona, Fèlix Martín.
El sotscap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Girona, l'inspector Xavier Gámez, ha confirmat que fins ara han localitzat 10 víctimes a qui haurien estafat globalment uns 320.000 euros, però creu que el nombre d'afectats i, per tant, la quantitat estafada pot multiplicar-se per 5.
No descartem que hi pugui haver moltes més persones fins a arribar a la quarantena, a la cinquantena. Nosaltres considerem, els investigadors han arribat a la conclusió que això pot ser perfectament dos anys que estigui funcionant.
Tots els casos investigats tenen un nexe en comú, immigrants sense recursos econòmics i dificultats amb l'idioma que s'havien adreçat a una immobiliària de Salt per comprar un pis i els quals havien posat en contacte amb una assessora externa que els buscava el finançament. L'entitat bancària amb la qual es formalitzava el crèdit era sempre també la mateixa, una oficina de Caja Madrid a Girona, i els tràmits els feia directament el director de la sucursal, que és un dels tres detinguts. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
Gràcies, Fèlix. Doncs justament per reforçar la lluita contra aquesta mena de delictes, l'Agència Tributària i el Consell General del Notariat han firmat un conveni de col·laboració contra el frau fiscal, sobretot a l'àmbit immobiliari. Hisenda i els notaris intercanviaran informació sobre operacions que superin els 200.000 euros i que siguin sospitoses. La presentació i la firma de l'acord, aquest conveni de lluita contra el frau immobiliari, s'ha fet a Madrid. Àngels Lafuente.
En un termini màxim de 5 mesos, l'Agència Tributària podrà accedir per via telemàtica al nou índex actualitzat que els notaris crearan amb dades d'interès tributari, sobretot documents notarials del sector immobiliari, un dels més sospitosos de cometre frau fiscal, com ha reconegut Luis Pedroche, director general de l'Agència Tributària.
És un sector donde, bueno, pues al tratarse de la relación entre dos personas, bueno, pues es más difícil la transparencia y hay un cierto ámbito de opacidad. Y bueno, consideramos que había que prestarle una especial atención.
Els notaris també comunicaran a Hisenda les operacions superiors als 200.000 euros on s'aprecia un possible frau fiscal, al mateix temps que l'Agència Tributària podrà reclamar informació sobre possibles operacions fraudulentes. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
Gràcies, Àngels. Ens quedem a Madrid. La població espanyola s'ha rejuvenit lleugerament en els últims dos anys gràcies als efectes de la immigració. Així ho indica l'informe Les Persones Grans a Espanya 2006, presentat pel Ministeri de Treball, on també s'apunta que les filles continuen sent les principals cuidadores de la gent gran dependent. A la capital de l'Estat ens espera el Jordi Prats.
Entre el 2004 i el 2006, la població major de 65 anys ha passat de representar el 17% del total de la població al 16,7%. Així, en la previsió que l'ONU fa per l'any 2050, Espanya ja no seria la segona població més envellida del món, sinó la tercera després del Japó i d'Itàlia. Segons la secretària d'Estat de Serveis Socials, Amparo Valcarce, la immigració està al darrere d'aquest sensible rejoveniment.
Es un ligero repunte de 3 décimas, por lo tanto hay que situarlo en sus justos términos. La explicación es el impacto de la inmigración y como consecuencia de ello también un repunte de la natalidad.
Segons l'informe, tot i que la majoria de gent gran gaudeix d'una bona salut, té por a patir alguna malaltia greu. També indica que les filles continuen sent les principals encarregades de cuidar els dependents, que un de cada cinc viuen sols o que una tercera part conviuen amb els fills tenint cura dels nets. El 40% disposa de telèfon mòbil i un 9% d'internet. Quasi 2 milions de persones superen ja els 80 anys.
Gràcies, Jordi. Passen 4 minuts d'un quart de 3. Catalunya. I obrim plana internacional. L'exèrcit dels Estats Units ha llançat aquesta matinada el que ha qualificat de gran ofensiva contra la insurgència del CAI del nord de l'Iraq. L'ofensiva centrada a la conflictiva província de Diyala, un feu sunnita, involucra 10.000 soldats amb suport aeri. En les últimes hores, segons els Estats Units, podrien haver mort 24 presumptes insurgents. Els Estats Units la consideren l'ofensiva de més envergadura des de la invasió del país àrab el 2003. Poques hores abans, això, després de l'anunci de l'ofensiva, un camió bomba ha explotat al costat d'una mesquita xiïta en ple centre de Bagdad i en hora punta. El balanç, de moment, és de 75 morts i més de 100 ferits, segons fonts policials i hospitalàries. Precisament, la guerra a l'Iraq ha incrementat el nombre de refugiats arreu del món amb prop de 10 milions de persones comptabilitzades el 2006. Són dades, Quim Olivares, de l'alt comissionat de l'ONU pels refugiats.
Sí, és la xifra més elevada dels últims 5 anys i un 14% més alta que la del 2006, en part per la fugida del seu país d'1,5 milió d'iraquians. A aquesta s'hi afegeixen els desplaçats interns, com ha explicat aquesta emissora Francesca Fontanini, portaveu d'ACNUR.
Tenemos que añadir 2 millones de desplazados internos, que se calcula que entre 50 y 100 personas a diario están huyendo de su casa, están cambiando, digamos, de región.
La primera invasió dins l'anomenada guerra contra el terrorisme internacional, és a dir, l'Afganistan, continua encapçalant el rànquing del món amb 2,1 milions de refugiats. Els segueixen 700.000 sudanesos i 460.000 somalis. L'informe no inclou els més de 4 milions de palestins desplaçats pel conflicte amb Israel.
El drama dels refugiats també té la seva dimensió catalana. Segons la CEAR, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, l'estat espanyol continua a la cua de països desenvolupats que concedeixen l'asil. De fet, reclama que reconeguin també altres escenaris per poder concedir l'asil i no només la condició bèl·lica, que és l'única que preveu de moment la Convenció de Ginebra, Jofre Llombart.
La secretària general de la CEAR, Agata Sol, planteja altres situacions que haurien de traduir-se en la concessió del dret d'asil.
Nosaltres demanem que es reconeguin altres formes de persecució vigents en el nostre món ara, com les persones perseguides per motiu de gènere, o persecucions que s'estan donant per orientació sexual i identitat de gènere, persones refugiades per motius medioambientals, cada vegada hi ha més persones que es veuen obligades a marxar de casa seva perquè són víctimes del canvi climàtic.
La Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat denuncia que a Catalunya l'any passat només es van resoldre 4.500 sol·licituds d'asil i es va concedir la condició de refugiat a 168 persones, així com la protecció subsidiària, una mena de segon grau de refugiat, per a 188 persones. Pensem que, per exemple, a França, prop de 10.000 persones van rebre l'estatut del refugiat. Pel que fa al cas específic de Catalunya, es considera que hi ha un deute històric i diu la CEAR que, per solidaritat, hauria de fixar una quota d'acollida de refugiats.
Fem ara una parada i fonda a França. El nou govern francès accentua la renovació i l'obertura en un intent de Nicolas Sarkozy de respondre al toc d'atenció llançat pels francesos a les legislatives de diumenge. S'ha confirmat que el fins ara ministre d'Economia, Jean-Louis Borloo, substituirà el dimitit Alain Juppé. La sorpresa ha estat la inclusió d'un nou socialista, d'una cèlebre feminista i fins i tot de l'entrenador de la selecció francesa de rugbi. Anem doncs a París. Maria Rovira.
El nomenament del fins ara ministre d'Economia Jean-Louis Borloo com a ministre d'Ecologia i Desenvolupament Durable en substitució d'Alain Juppé ja es donava per fet i la sorpresa és que al final se li ha mantingut el rang de ministre d'Estat que el porta a ser el número 2 del govern. Borloo, amb reconegudes competències socials i econòmiques, no disposa, però, d'experiència en matèria de medi ambient, que vol ser una de les polítiques far del govern Sarkozy. La seva substituta al Ministeri d'Economia i Finances, Christine Lagarde, que deixa Agricultura, és una valorada experta en temes econòmics que haurà de gestionar el difícil tema de la reforma fiscal que no va saber plantejar el seu predecessor. Pel Ministeri d'Agricultura, el primer ministre Fillon ha recuperat l'antic ministre d'Afers Exteriors, Michel Barnier, per dirigir la política agrícola francesa, especialment en les relacions amb la Unió Europea. Els cops d'efecte més importants s'han evidenciat en els nomenaments d'una quinzena de secretaris d'Estat. A part d'un nucli dur de sarcosistes, es segueix la política d'obertura amb el nomenament d'un altre socialista i dos centristes. I destaca la presència de la presidenta de l'associació Ni Putes Ni Submises, a qui s'encarrega de les qüestions socials i urbanístiques, i una jove d'origen senegalès militant de la UMP que treballarà sobre projeccions internacionals. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, París.
Hi ha més notícies, més breus. El defensor del poble, Enrique Mujica, no presentarà cap recurs d'inconstitucionalitat contra el nou estatut andalús.
Tot i que aquest text té articles molt semblants al català, Mujica sosté que la seva feina de garantir els drets i les llibertats dels ciutadans i el principi d'igualtat ja l'ha complert amb el recurs que va presentar contra l'Estatut de Catalunya. Segons el defensor del poble, no és imprescindible recórrer contra cadascuna de les reformes estatutàries si després el Tribunal Constitucional s'ha de pronunciar de la mateixa manera en cada cas.
La mare i el padrastre de l'Alba neguen que agredissin la nena.
Tots dos han comparegut davant del jutge de Cerdanyola, que els ha comunicat en persona la interlocutòria de processament i que els acusa d'intent d'homicidi i de maltractaments habituals. La mare de la nena i el seu company sentimental han negat que l'haguessin pagat i han anunciat que recorreran contra el processament davant de l'Audiència de Barcelona.
El financer Javier de la Rosa accepta un any de presó per evitar un judici.
De la Rosa està acusat d'un delicte d'estafa comès contra un empresari amic seu a qui va utilitzar com a avalista per aconseguir un préstec de la Caixa d'1,8 milions d'euros. Com que no va tornar els diners, es van confiscar 13 propietats a l'avalista. De la Rosa actualment està en llibertat provisional i ha acceptat un any de presó i multa de 3.600 euros per evitar anar a judici.
Un mort i dos ferits en un accident d'avioneta que feia feines de fumigació a Moixent, a la comarca de la Costera, València. Ignasi Muñoz.
Els dos ferits són els que han alertat de l'accident als servicis d'urgència després d'eixir pel seu propi peu de l'aparell. El sinistre s'ha produït al voltant de les 9 del matí en una zona de pins a prop de l'urbanització Cumbres de València, al terme de Moixent. Es tracta d'una zona de difícil accés on no es pot arribar en cotxe. De fet, els bombers han hagut de fer servir un helicòpter i un avió air tractor de càrrega d'aigua per extingir una hora després el petit incendi que s'ha produït com a conseqüència del xoc. L'avioneta Cessna s'havia enlairat poc abans de les 9 del matí de l'aeròdrom d'Almansalbacete i tenia prevista aterrar al mateix lloc. Ignasi Muñoz, Catalunya Ràdio, València.
Obrim plana cultural, quan falten 4 minuts per arribar al punt de 2:15. El Congrés ha admès per primera vegada l'oficialitat de la llengua de sords catalana, que quedarà garantida per llei. Fins ara, recordem-ho, només es reconeixia l'equivalent castellà com l'única llengua de signes oficial a l'Estat. Doncs ara hi haurà reconeixement oficial pel llenguatge de sords en català. Anem a Madrid perquè ens ho acabin d'explicar fil per randa. Txell Feixes.
Sí, la normativa contempla dues llengües de signes a l'Estat, la castellana única reconeguda fins ara i la catalana, que tot i ser la primera a existir en l'àmbit espanyol no tenia rang oficial. Ara podrà ser en igualtat de condicions el llenguatge propi de les persones amb discapacitat auditiva de Catalunya que així ho escollin. Sentim Carles Campuzano de Convergència i Unió.
Esta ley afirma que hoy en España existen dos lenguas de signo. La conocida como lengua de signos española y la conocida como lengua de signos catalana. Y que esta ley ampara en los mismos términos que la lengua de signos española a la lengua de signos catalana.
El projecte de llei facilitarà l'aprenentatge d'aquest idioma a les escoles i la sol·licitud d'intèrprets en àmbits com l'administració pública, el transport o els mitjans de comunicació. També recull la creació d'un centre del llenguatge de signes català que rebrà en tot el seu desplegament el suport econòmic del govern central.
Ser un centre de dansa de referència a l'àmbit de Catalunya i l'Estat espanyol i situar-se a l'escena internacional d'espais dedicats a les arts escèniques. Aquest és un dels objectius del Mercat de les Flors com a consorci, una figura jurídica que s'ha presentat avui oficialment. Anem doncs a Barcelona, Montse Pujol.
El consorci és entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura hi contribuirà participant en el seu finançament. Jordi Martí, de l'Ajuntament de Barcelona, destaca les funcions més importants del consorci.
L'espai de la dansa. En allà on veus, tens el panorama sencer del que passa en el món de la dansa contemporània, segurament no amb una única temporada perquè no hi cap, però en el conjunt del desplegament del seu projecte, és l'espai de referència pels professionals, és un espai, òbviament, de producció, per tant, que produeix i incentiva la creació de nova dansa, és un espai que mira la realitat local, però també mira la realitat internacional, perquè sense aquest contrast els d'aquí ho tindran difícil per tenir l'oxigen i el nutrient necessari per créixer.
La nova programació començarà al setembre amb l'actuació d'Akram Khan, un dels coreògrafs més destacats de l'escena britànica del moment. La nova programació del Mercat de les Flors portarà també a la ciutat noms com Nacho Duato i la Companyia Nacional de Danza i les formacions de casa Rara Avi, Sense Tempo i Toni Mira, entre d'altres. Montse Pujol, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Deja que te cante, déjame a tu vera, yo seré tu amante, tú mi compañera.
Bueno, no es que uno tenga mucha gana, lo que pasa es que uno se debe a la gente, lleva mucha gente detrás tuya y que en torno a lo que tú puedas generar hay mucha gente que camina y es lógico que sigas en la brecha.
Es era la veu del Fari, el cantant i actor madrileny que avui ha mort als 70 anys a conseqüència d'un càncer de pulmó que tenia des de feia temps Marta Romagosa.
Nascut l'any 1937 al barri de Les Ventes de Madrid, José Luis Cantero Rada, com es deia realment, es va fer popular als anys 80 amb la cançó El Toro Guapo i després amb la seva interpretació d'un taxista a la sèrie de televisió Menudo es mi padre l'any 1996. Dos anys més tard, el director de cinema Santiago Segura li va voler retre un homenatge a la pel·lícula Torrente, El brazo tonto de la ley, amb la cançó Apatrullando la ciudad, tema central d'una de les pel·lícules de més èxit del cinema espanyol. Habitual dels programes d'espectacles de totes les cadenes de televisió espanyoles, El Fari era considerat per alguns especialistes com el successor de Manolo Escobar. La capella ardent del cantant i actor El Fari s'instal·larà aquesta tarda al tanatori de la M30 de Madrid, segons ha explicat avui el seu representant.
Aquest era el personatge i aquesta és la seva música.
Que te cante, déjame a tu vera, yo seré tu amante, tú mi compañera. Pídeme la luna, pide las estrellas, pero no me pidas que yo no te quiera.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Si el vostre entorn laboral són els recursos humans, no podeu faltar la trobada més gran de professionals del nostre país. Saló Capital Humà i Fòrum de Direcció de Recursos Humans. Per primera vegada a Barcelona. 26 i 27 de juny al World Trade Center. Informeu-vos-en a saloncapitalhumano.com. Saló Capital Humà. El que és humà i és capital.
Encara no tens el pla 10x12 d'Endesa? Truca ara al 902 50 20 40 i aconsegueix un 10% de descompte en el teu consum de gas durant 12 mesos. Dóna't pressa, perquè ara només per trucar pots guanyar un any de gas gratis. 902 50 20 40. Endesa.
La vida és plena de formes increïbles. Espirals, cercles o rectangles donen forma i funció a plantes, fòssils, invents. L'obra social La Caixa presenta l'exposició I després fou la forma. Descobreix-la gratis fins al 15 de juliol al Museu de l'Estampació, al carrer Joan 23, número 28 de Premià de Mar. I col·labora l'Ajuntament de Premià de Mar. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
L'informatiu territorial amb les notícies més pròximes. 11 blocs del carrer Provença de Barcelona estan sense subministrament d'aigua després de l'espectacular fuita que hi ha hagut a 6:15 d'aquest matí. La força de l'aigua ha provocat un esvoranc de 4 metres a la vorera. Maria Núria Rebella.
A aquesta hora, els operaris de la companyia Aigües de Barcelona continuen treballant per reparar la canonada de 40 centímetres de diàmetre que s'ha trencat a l'alçada dels números 45 i 47 del carrer Provença, a tocar amb Rocafort, i compten poder restablir el subministrament d'aigua als veïns afectats aquesta mateixa tarda. En un primer moment han hagut d'intervenir els bombers de la ciutat per treure una moto que havia caigut a l'interior del forat provocat per l'aigua, de gairebé un metre de profunditat. Un testimoni explicat a Catalunya Ràdio el que ha vist des de casa seva.
Cuando me he levantado esta mañana para sacar una perra que tengo, toda la calle Rocafort iba, o sea, por encima de la acera.
Els veïns asseguren que durant una hora ha anat sortint l'aigua amb molta força, fet que ha provocat la inundació d'alguns baixos, com el de la botiga de Viram, situada just davant de l'esvoranc.
Plena, la botiga plena. Jo quan he baixat aquest dematí, allà a les 7:30, a les 8, això ja estava fet. Ha sigut a les 5 del matí i, clar, pues no... Se'ls ha rebentat la canyeria general, això no té culpa ningú, suposo, claro. El que passa que m'ha entrat tota i després deu haver tornat a recular. He anat a sortir. Però allà dintre està inundat.
De moment no s'han especificat les causes que han provocat el trencament de la canonada, però fonts de la companyia d'Aigües de Barcelona apunten que ha estat un fet fortuït.
Déu-n'hi-do, Maria Núria, gràcies. La direcció de Nissan Espanya reclama al Consorci de la Zona Franca un tracte especial per obtenir més sol a un preu més baix per poder ampliar les instal·lacions de l'automobilística i ser més competitius, Quim Balaguer.
El conseller director general de Nissan, José Vicente de los Mozos, ha explicat que la companyia està integrant proveïdors dins la fàbrica per poder reduir els costos logístics. De fet, però, el contracte de Nissan pel que fa al sol ja és molt millor que el d'altres empreses que el paguen més car. Escoltem José Vicente de los Mozos.
Yo no pongo en causa el nuestro trato respecto a otras. Lo que yo pongo en causa es que nosotros, respecto a nuestros competidores, no podemos pagar precios muy caros porque el negocio no viene. Yo entiendo la posición del consorcio y la respeto, pero ¿queremos crecer en Cataluña o no queremos crecer? ¿Queremos sobrevivir o no queremos sobrevivir? Entonces, nuestro referente es un referente mundial, no es la zona franca.
El conseller director general de Nissan ha reiterat que la companyia no renovarà a l'octubre el contracte de 700 treballadors temporals de Barcelona si no s'arriba a un pacte amb els sindicats per augmentar la flexibilitat i reduir els costos.
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es reuneix avui amb el Ministeri de Foment per demanar-li el soterrament de poc més de 2 quilòmetres de l'autopista B23 entre l'entrada a Barcelona per la Diagonal i el pont de TV3. Amb aquesta actuació es vol acabar amb la contaminació i el soroll que han de suportar els edificis situats al voltant de l'autopista. Esplugues, Josep Ferrer.
Construïda a finals de la dècada dels anys 60, l'autopista B23, anomenada antigament A2, divideix en dos Esplugues de Llobregat. Per aquest motiu, l'alcaldessa de la ciutat, la socialista Pilar Díaz, s'ha desplaçat avui a Madrid per reunir-se amb el secretari d'Estat d'Infraestructures del Ministeri de Foment, Víctor Morlán. Damunt la taula hi ha la proposta que ha elaborat conjuntament l'Ajuntament i la Delegació de Foment a Catalunya, on preveu enfonsar l'autopista 100 metres sota terra, de manera que es creï un continu urbà entre banda i banda de la ciutat. A l'espai cobert de l'autopista es crearia una gran zona verda per a ús ciutadà. Es tracta del projecte més important que ha elaborat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en els darrers anys, ja que si s'acaba executant, comportarà canviar totalment la fisonomia del municipi. Josep Ferrer, Catalunya Ràdio, Esplugues de Llobregat.
Continuem parlant de mobilitat. Última hora, quan passen 5 minuts a 2:45, de la situació del transport metropolità. Transmet, Marta Franco.
Hola, bon dia. Doncs matí tranquil pel que fa al funcionament de metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i Renfe Rodalia, segons ens informen els diferents operadors. Així que de moment no hem de destacar cap incidència des d'aquí, des del Transmet. Bon dia.
Gràcies. I a més notícies pròximes, la policia espanyola ha desmantellat una xarxa que es dedicava a la distribució i venda il·legal de substàncies anabolitzants, amb la connivència de farmacèutics i propietaris de gimnasos. Alguns dels seus membres operaven des de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Montse Sánchez.
La policia ha detingut 12 persones en total, entre les quals el propietari d'una farmàcia de Santa Perpètua de Mogoda i dos veïns més d'aquesta localitat, a més d'altres farmacèutics responsables de gimnasos i també un infermer de Màlaga i Granada. La banda utilitzava receptes falsificades amb la identitat d'un conegut metge de València per obtenir els fàrmacs que després venien sobretot a culturistes. Aquests anabolitzants estan prescrits per tractar malalties com l'anorèxia, l'anèmia o també les lesions musculars. Provoquen l'augment significatiu de la massa muscular i també el rendiment esportiu, però sense control mèdic poden provocar greus efectes secundaris tant fisiològics com psicològics, com per exemple depressió i agressivitat. Segons la policia, amb aquesta operació han evitat la introducció al mercat negre de milers de dosis d'aquestes substàncies valorades en més de 400.000 euros.
I encara us explicarem que el gestor ferroviari Adif rehabilitarà l'estació de la Renfe d'Aguilar de Segarra al Bages. Gerard López.
Les obres costaran uns 62.000 euros i es destinaran sobretot a la millora de l'edifici de passatgers, que està molt mal conservat. Entre altres actuacions, es rehabilitaran les façanes, es farà un sostre nou que sigui impermeable i també refaran les instal·lacions de serveis. L'Adif ha tret l'obra concurs, que té un termini d'execució de 5 mesos. L'estació d'Aguilar de Segarra es troba a la línia de Renfe que connecta Barcelona amb Lleida i passa per Manresa i Calaf.
Dos quarts i mig de tres, l'hora del resum final a l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio amb el Francesc Soler. Jordi Pujol esmenta el risc de ruptura de Convergència i Unió.
L'expresident considera que si Josep Antoni Duran i Lleida vol fixar en solitari la política de pactes a Madrid, hi ha el risc que la Federació Nacionalista es trenqui. El líder d'Unió li respon que aquesta ruptura seria un error gravíssim. Duran també demana el suport i reconeixement dels seus socis convergents.
Avui fa 20 anys de l'atemptat a l'Hipercor.
El conseller d'Economia i avui portaveu del govern Antoni Castells ha dit que l'Associació de Víctimes del Terrorisme s'ha autoexclòs de l'acte d'aquesta tarda que commemora el 20è aniversari de l'atemptat d'ETA.
Tornem a passar pel Palau de la Generalitat. Teresa Sales.
El conseller Antoni Castells considera que l'acte d'aquest vespre té un únic objectiu, el rebuig unànime al terrorisme. I això ho demostra, diu, el fet que tots els partits, inclòs el PP, hi aniran. Per això creu que l'ABT s'ha autoexclòs i ho lamenta.
S'exclou aquell que es vol excloure, escolti'm. I a mi realment em resulta penós, no?, que encara hi hagi algú que davant d'un tema tan important com aquest sembla que posi per davant altres consideracions que no la d'estar tots junts en el moment en què hem de fer condemnar el terrorisme.
D'altra banda, Castells troba preocupant que el defensor del poble, Enrique Mújica, no hagi recorregut l'Estatut d'Andalusia com sí que va fer amb el català, perquè diu que aquesta no és la rigorositat que s'espera d'aquestes institucions.
75 morts a l'Iraq en un atemptat amb cotxe bomba a la capital, a Bagdad.
La matança té lloc el mateix dia que els Estats Units han llançat una ofensiva a gran escala contra els insurgents amb la participació de 10.000 soldats. De moment ja hi ha 22 insurgents morts.
Borses, números vermells que s'imposen a mitja sessió als parquets europeus. Aquí l'IBEX 35 se situa lleugerament per sota dels 15.000. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Segona sessió consecutiva de recollida de beneficis aquí. L'IBEX 35 opera en negatiu, intentant conservar els 15.000 punts. Lideren els números vermells, NH Hotels i Inditex. Els inversors fan calaix. En el mercat continu es dispara en la seva estrena com a cotitzada Solaria. La companyia d'energia solar, la tercera sortida a borsa de l'any, puja al voltant d'un 21% i dels 11 euros per acció. La resta d'europees operen planes després que l'índex de confiança econòmica alemany ha caigut per sorpresa per sota de les previsions. En el mercat de divises, l'euro es deprecia una mica davant el dòlar, afeblit es canvia a 1,34 unitats. El preu del barril de cru Brent, el de referència a Europa, i per entregar el juliol, es cotitza per sobre dels 72 dòlars. Josep Ramon Ruiz, Catalunya Ràdio, Borsa de Barcelona.
El temps, la previsió la firma el Jofre Genoer.
Bona tarda. Doncs a part d'alguns núvols prims, com hem dit abans, la calor continua sent la protagonista al llarg de la jornada avui, la xafogó també cap a la costa. En general, valors que s'aproximen als 30 graus o situen al voltant d'aquesta xifra molts punts del país. Al litoral, una mica inferiors, però evidentment amb humitats més elevades, doncs la sensació és de valors semblants també als 30 graus. A últimes hores, els núvols prims poden fer-se una mica més abundants perquè demà el cel no estarà tan serè i fins i tot per la tarda podran haver-hi alguns ruixats en el Pirineu. A la resta, la calor continuarà i també la xafogor al litoral.
5 minuts i arribarem al punt de 3 quarts de 3. Ricard Xifreu, Xavi Clemente, Marta Jerez, Elisenda Sort, Francesc Soler, Martí Ferrero, l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio, que us agraeix la vostra presència i el seguiment i que us emplaça a demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.